Què tal? Molt bon dia, són les 8. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui plou en general a totes les nostres comarques, com ja havia predit el nostre home del temps, i de fet aquesta serà la tònica dominant durant tota la jornada. Ara hi connectarem. Abans, però, saludem a l'Aniel Puigverd. Què tal, Aniel? Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Avui, a banda del paraigua, també ens hem d'abrigar o no?
No tant, perquè tenim només un valor negatiu. De fet, a Vall de Núria tenim 2 graus sota zero, ja 2 graus positius els tenim a Molló, 3 a Das, i també a Ribes de Freser, 4 graus ara mateix a Camprodon, 6 a Ripoll, 7 graus a Olot, a Santa Pau i a Vic, 8 graus els tenim a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 9 a Castellfollit de la Roca, Besalú i Amer, 10 graus a Banyoles, 11 graus a Girona, 12 a Figueres i 13 a Roses.
Dani Ramírez, quin temps ens espera?
Continua la situació de litres i litres. Van caient pluges aquesta matinada d'1 a 10 litres en molts sectors. N'han caigut 7 a Olot, 3, només 3 litres a Vic, però en canvi s'acosten ja els 20 litres al Banyà, justament a la capçalera de la Muga. Molt bona notícia de cara a Darnius Boadella, un embassament que està a punt d'arribar al 38% de la seva capacitat. També ha plogut, per exemple, en punts del Ripollès, 12-13 litres a Sant Pau de Segúries, i arribant també els 13 litres en forma de neu a Núria. La temperatura avui ens donarà neu a partir dels 1.800-2.000 metres, a la tarda pujant a 2.200. Puja la temperatura i, per exemple, dalt del Montseny ja tot serà aigua. Un dia de força litres, perquè anirem sumant a molts indrets de 20 a 50 litres, i en 24 hores no descartem que alguna zona de l'interior, a tocar del Montseny, Guilleries, Pirineu Oriental, s'acostin als 80 o 100 litres per metre quadrat. Realment no plourà de forma torrencial, però pot fer moltes hores i sumarem molts litres. En general, cap a la Garrotxa ens podríem quedar al voltant d'aquests 40-50 litres. Molt bona notícia, no cal dir-ho, pels aqüífers i per anar creixent els rius, que de moment doncs no han de sortir de mare. Situació demà també de pluges i plugims, potser no tanta quantitat com avui, alguna boira muntanya, alguna boira localitzada a les valls i la temperatura lleugerament més alta. Sembla doncs que la cota de neu es mantindrà a cotes elevades.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Doncs ja que plou, heu de saber que la Garrotxa deixa d'estar en excepcionalitat per sequera i passa a estar en estat d'alerta.
Això comporta la possibilitat de fer un major consum d'aigua al sector primari, a la indústria i a la població en general. Les pluges dels darrers dies han permès fer una desescalada al govern de la Generalitat. Tot i això, la portaveu del govern català, Sílvia Paneque, ha apel·lat a la responsabilitat.
Però amb tota la prudència de que quan sortim puguem garantir que aquesta sortida és estable i que no ens hem de veure abocats al cap de pocs dies a tornar enrere a escenaris de restricció.
Avui també parlarem d'educació, perquè hi ha preocupació entre famílies de Molló perquè no poden portar els fills a l'escola rural que voldrien.
Educació els assigna el centre més proper a Camprodon i l'Associació de Micropobles reclama flexibilitat.
Escoltem una de les mares afectades.
Sí, ens assignen Camprodon perquè és l'escola més propera al nostre municipi i llavors se'ns diu que com tenim assignada aquesta escola hem d'anar a aquesta escola, ja que el nostre municipi no té escola, hem d'anar a aquesta, però és que a part de l'escola de Camprodon hi ha una ZER molt propera al nostre municipi, formada per 4 escoles rurals.
Les escoles vetllen per racionalitzar l'ús de les pantalles i demanen a les famílies que també ho facin.
Des del centre es creuen que la gestió de les noves tecnologies en infants ha de ser dins i fora les aules. Expliquen que segueixen les directrius del Departament d'Educació on es detalla com regular l'ús de les pantalles durant les classes.
Nosaltres acabem sent una mica aquest embut a nivell de satisfer les demandes, les necessitats socials que hi ha per una banda a nivell educatiu, a nivell mèdic, postestudis que n'acabin sorgint, per les necessitats de les famílies, però és el que diem, als centres intentem posar-hi molta consciència i molta racionalitat en l'ús que en fem de tots aquests dispositius des dels infants més petits fins als més grans.
Són les 8 i 4, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, lamenta sentir-se sols en el projecte de la piscina municipal coberta.
Estem en un punt en què l'equip de govern hem tingut moments que, i ara crec que és un d'aquests moments, en què lamentem molt haver-nos trobat sols davant d'aquesta situació. Sols perquè abans de fer d'altura vam veure els grups tots els grups de l'oposició, pràcticament tots, posicionant-se clarament en contra d'aquest projecte, de la piscina. Nosaltres estem molt convençuts que aquest projecte és un projecte que la ciutat demanda. De fet, hi ha una recollida de signatures molt important, els usuaris i usuàries ens ho transmeten, i fa molts anys que ja és com gairebé un deute històric de la ciutat, perquè tenim una piscina municipal coberta, climatitzada.
L'alcalde d'Olot considera que és un equipament necessari i afegeix que és una decisió política i no tècnica. Ara el sentíem assegurant que necessita una resposta per part de la Generalitat. Per cert, ha demanat ja ara al conseller. A Can de Bànol, la nova taxa de guals provoca el malestar dels veïns del poble.
S'ha posat de manifest en l'acte públic on s'ha fet balanç dels primers 20 mesos de govern al municipi. L'alcalde Oriol Lázaro diu que ja s'estan acceptant al·legacions per adequar la taxa a cada cas particular.
Bàsicament, això és un acte de transparència, com sempre hem estat fent. Són 20 mesos de govern, una miqueta més d'un any i mig. Volem explicar una mica el recorregut que hem estat fent, el que està per arribar ara aviat.
Tot a punt per la celebració de la Fira de les 40 Hores de Ripoll.
La 42a edició de la mostra presenta, a banda de la Fira Multisectorial, concerts, tallers, espais gastronòmics i fins i tot un territori rúster. És una de les novetats de l'edició de la Fira de les 40 Hores d'enguany.
El tècnic en dinamització de comerç és Jordi Tarré.
Es farà en un espai nou, que seria el passeig Regull. Allà tenim una zona de food trucks, una zona d'oci, una zona familiar, una zona que també tancarà sempre més tard per al tema que ofereix aquell espai, no? Música i alimentació, i es farà allà la inauguració a les 6 de la tarda.
Ja que parlem d'economia, Mercadona contractarà més de 300 persones per la campanya d'estiu a les comarques gironines.
La companyia ofereix un salari de 1.685 euros bruts al mes i formació per a tots els llocs de treball.
Comencen els treballs de millora del passeig de la Muralla d'Olot.
Es preveu que les obres tinguin una durada de 5 mesos i mig.
Escoltem a Jordi Güell, és el regidor d'Urbanisme.
Un passeig bastant diferent, no? Pensem que molt més acollidor, que convidarà molt més, doncs, el passeig, a la conversa, a seure-s'hi, a parlar, no? I que afavorirà, pensem, també, doncs, aquesta idea que tenim sempre, que és crear més comunitat.
Per cert, que els museus d'Olot són pioners en la implementació del Pla d'Accessibilitat. El novembre passat, la Generalitat va aprovar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que obliga els equipaments culturals a adaptar-se en aquest sentit.
A Olot ja fa 8 anys que es treballa en aquest àmbit i, tot i que queda molta feina per fer, ja han dut a terme accions com, per exemple, rebaixar el nivell dels taulells i adaptar elements expositius amb llenguatge de signes, entre d'altres.
Escoltem la Montse Mallol, és la directora dels museus.
Elements arquitectònics que avaluem, per exemple, no? Doncs els aparcaments accessibles, els accessos i les àrees de pas, el paviment, les parets, les columnes, els desnivells, escales, rampes, ascensors, els lavabos, les obertures de passos, la il·luminació, l'acústica, és una feinada ingent que s'ha de tenir, tots aquests inputs s'han de tenir en compte. El mobiliari, la museografia, els elements comunicatius que avaluem, doncs els plafons i les carteles, tots els recursos impresos.
D'altra banda, avui també us expliquem a l'antena dels 5 minuts més i en matèria cultural que els propers dies Ribes de Freser revolucionarà l'escena musical amb un cicle de concerts per tots els públics al més pur estil europeu.
La iniciativa anomenada Sarau la posa en marxa una associació de músics ribetans de molt alt nivell en col·laboració amb l'Ajuntament. L'objectiu és que els veïns de Ribes gaudeixin de música de qualitat sense moure's de casa.
Un dels membres de l'organització és en Marcel Lázara.
Per apropar la música i la cultura durant els mesos de fred aquí al poble, i d'aquesta manera descentralitzar una miqueta, que sempre s'ha de baixar a Barcelona a veure coses o a fer qualsevol tipus d'activitat cultural, i teníem ganes de portar això aquí i a més fer-ho per la gent d'aquí.
L'alumnat de 6è de primària de l'Escola Pirineu de Can de Bànol s'endinsa en els mitjans audiovisuals.
Ha fet un taller de ràdio impulsat per Plataforma per la Llengua. El creador de continguts en català, Norman López, ha fet una aproximació als joves al món de l'audiovisual.
Ho viuen molt perquè intentem, doncs, que siguin tallers molt, molt vivencials i, diguem, des de la pròpia experiència a mitjans del tallerista, doncs, que aprenguin, no?, desenvolupar certes habilitats davant d'una càmera, que cada dia, doncs, són competències més clau, i et dic, doncs, potenciar la llengua catalana i els usos de la llengua, doncs, amb coses i temes que els hi pot encuriosir.
Anem als esports. L'Ajuntament d'Olot impulsa la redacció del Pla Estratègic 2025-2035 de l'àrea d'esports.
La idea és reunir tots els agents esportius de la ciutat per intercanviar opinions i necessitats que hi ha actualment o que puguin aparèixer en un futur. La previsió és que les primeres accions d'aquest projecte es puguin dur a terme a principis del 2025.
Escoltem el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sellabona.
Recollir totes les realitats, totes les sensibilitats de la nostra ciutat en matèria esportiva, i ens ajudin a confeccionar un document que, evidentment, en aquesta primera instància sigui de diagnòstic, d'avaluació, però sobretot que vagi més enllà de mirar el present i que ens ajudi a mirar el futur. I per mirar aquest futur, el que volem és incorporar-hi totes aquestes mirades de tantes i tantes persones que tenen experiència, que tenen bagatge, que practiquen esport a diari i que, per tant, doncs, des de moltes mirades diferents ens puguin aportar els seus punts de vista.
El Club Tenis Taula Olot treu el cap de la zona baixa i visita l'Arte al Santiago amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica.
El conjunt olotí jugarà amb dos jugadors diferents respecte a l'enfrontament contra el Borges en un partit clau per les aspiracions europees.
El vicepresident de l'entitat és Xavier Selles.
Estem deixant una miqueta llunyans els dos llocs de descens. Estem a 5 punts del penúltim i estem a 3 punts del sisè, no? Per tant, intentar continuar sumant. Queden 5 jornades, totes molt importants, potser especialment aquelles on ens enfrontarem amb els rivals més directes per aquestes places de descens, però pensem que nosaltres ara hem de tenir una miqueta la mirada alta i mirar una miqueta cap amunt.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
5 minuts més. Està plovent i aquesta és una molt bona notícia perquè la Garrotxa deixa d'estar en excepcionalitat per sequera i ara passa a estar en estat d'alerta. Això comporta la possibilitat de fer un major consum d'aigua al sector primari, a la indústria i també a la població en general.
Les pluges dels darrers dies han permès fer una desescalada al govern de la Generalitat. Tot i això, la portaveu del govern català, Sílvia Paniqué, ha apel·lat a la responsabilitat.
Gerard Puigdemont.
L'ús de les pantalles, ja sigui dins o fora les aules...
No és aquesta la crònica que volíem escoltar. Ara sí, estem a punt ja d'escoltar precisament la crònica que fa referència a la situació d'estat en què es troba la comarca de la Garrotxa. Passa d'estar en estat d'excepcionalitat per sequera a estar en estat d'alerta. Ara sí, Gerard Puigdemont, endavant.
Es rebaixa el nivell d'alerta per sequera a la Garrotxa. Fins ara la comarca es trobava en estat d'excepcionalitat, però les pluges continuades dels darrers dies han portat el govern de la Generalitat a rebaixar la restricció per sequera arreu del país. Des d'aquest dimarts, la Garrotxa, que pertany a la serralada transversal, es troba en estat d'alerta. En parla Sílvia Paniqué, portaveu del govern.
Però amb tota la prudència de que quan sortim puguem garantir que aquesta sortida és estable i que no ens hem de veure abocats al cap de pocs dies a tornar enrere a escenaris de restricció.
Amb l'actualització de la restricció, ara la Garrotxa té un topall de 250 litres per habitant i dia en el consum domèstic d'aigua, quan fins ara tenia 230 litres per habitant i dia. En l'àmbit agrícola, la reducció ja no ha de ser del 40%, sinó del 25%. En l'àmbit ramader es passa del 30% de reducció al 10%, i en l'àmbit industrial es passa del 15% al 5%. La portaveu del govern ha agraït l'esforç que han fet especialment el sector primari i la indústria per reduir al màxim els consums d'aigua, però també la població en general. Assegura que una part important de la gent ha pres consciència en aquest àmbit i que això en algunes zones s'ha notat en els consums diaris d'aigua.
En aquests moments, el consum d'aigua mig a Catalunya, dels catalans i catalanes, és menor, estan moltes conques en alerta, menor que en moments on havíem tingut les conques internes en excepcionalitat i en emergència. Per tant, donar les gràcies per aquest comportament responsable.
El pròxim pas serà passar a nivell de prealerta, en el qual actualment s'hi troben municipis costaners del Penedès, Camp de Tarragona i l'Ebre, o bé la normalitat absoluta segons les pluges que hi hagi. El Ripollès, Osona i el Pla de l'Estany ja es troben en aquest escenari. En canvi, alguns municipis de l'Alt Empordà es troben encara en estat d'excepcionalitat.
5 minuts més.
Avui també és notícia a l'educació perquè hi ha preocupació entre famílies de Molló perquè no poden portar els fills a l'escola rural que voldrien. Educació els assigna el centre més proper, que es troba a Camprodon, i l'Associació de Micropobles també s'hi ha posat reclama flexibilitat a la Generalitat.
Cèlia Martínez, veïna de Molló des de fa 10 anys, explica que es pensava que podrien portar el seu fill a una escola rural com a primera opció. Concretament, l'escola Les Moreres de Llanàs, integrada a la Zer Vall del Ter. Ara, però, s'han trobat amb la sorpresa que el seu fill de 3 anys ha d'anar a l'escola Doctor Robert de Camprodon perquè és la seva àrea d'influència. Actualment, el centre té 215 alumnes des d'I3 fins a 6 de primària.
Sí, ens assignen Camprodon perquè és l'escola més propera al nostre municipi I llavors se'ns diu que com tenim assignada aquesta escola hem d'anar a aquesta escola, ja que el nostre municipi no té escola, hem d'anar a aquesta. Però és que a part de l'escola de Camprodon hi ha una ZER molt propera al nostre municipi, formada per quatre escoles rurals, i nosaltres volem que el nostre fill pugui anar a una d'aquestes escoles rurals, perquè vivint on vivim, a l'entorn que vivim, no? I les característiques que té el nostre poble, volem poder anar a una escola rural.
Assegura que no tenen res en contra de Camprodon, sinó que reclamen poder escollir una escola rural. L'Ajuntament de Molló lamenta la decisió del Departament d'Educació i ho atribueixen a l'aplicació d'una normativa antiga. L'alcalde del municipi, Josep Coma, recorda que anys enrere ja hi ha hagut famílies del municipi que han pogut escolaritzar els fills a altres punts que no siguin Camprodon, i lamenta que ara no es permeti.
Clar, aplicar aquesta normativa tan estricto sensu, doncs pot causar algunes problemàtiques importants en alguns municipis, municipis doncs que tenen una escola més propera, tot i tenir en el seu municipi escola, i això pot provocar problemes per moltes famílies.
Una idea que també comparteix el president de l'Associació de Micropobles, Joan Solà, que assegura que estan molt preocupats.
Doncs ens preocupa el que ha passat, doncs, en aquest cas a Llanàs i a Molló, doncs, que és potser on ha sortit, ha sigut l'embrió, doncs, de què ens ha fet veure que podem tenir un problema arreu, a tot el país, i el que sí que hem fet és sol·licitar una hora amb la consellera, de dir, anem de parlar, hem de resoldre aquest tema, encara hi som a temps, estem en època de preinscripcions, per poder fer doncs, que aquestes escoles puguin rebre nens, siguin d'on siguin, nens i nenes siguin d'on siguin. No cal que hagin de ser d'aquest municipi concret.
Ara que han començat les preinscripcions, diu que és quan afloraran més casos.
Les escoles vetllen per racionalitzar l'ús de les pantalles i demanen que les famílies també ho facin.
Des dels centres creuen que la gestió de les noves tecnologies en infants ha de ser dins i fora les aules. Expliquen que segueixen les directrius del Departament d'Educació, on es detalla com regular l'ús de les pantalles durant les classes. Per conèixer quina és la situació en alguns centres de la Garrotxa, hem parlat amb membres de l'Escola Malagrida i del Cor de Maria, Maria Reina.
Roger Isern.
L'ús de les pantalles, ja sigui dins o fora les aules, és una de les prioritats socials d'avui en dia a l'hora de gestionar com les utilitzen els infants. Fa unes setmanes, diversos estudis apuntaven que les pantalles havien d'entrar a la vida diària dels més petits a partir dels 6 anys i que abans s'ha anat de racionalitzar la seva utilitat. Les escoles en són una de les protagonistes, ja que hi ha aparells tecnològics a les aules que serveixen com a recursos, com poden ser les pantalles. Però com es gestiona el seu ús en el seu dia a dia? En parla el director de l'Escola Malagrida d'Olot, Jordi Ferrarons.
Nosaltres acabem sent una mica aquest embut a nivell de satisfer les demandes, les necessitats socials que hi ha, per una banda, a nivell educatiu, a nivell mèdic, postestudis que n'acabin sorgint, per les necessitats de les famílies, però és el que diem, als centres intentem posar-hi molta consciència i molta racionalitat en l'ús que en fem de tots aquests dispositius, des dels infants més petits fins als més grans.
Des del Departament d'Educació de la Generalitat es marquen unes directrius perquè els centres les segueixin i les mateixes escoles busquen vies per fer un ús racional de les pantalles. És el cas de l'Escola Cor de Maria, Maria Reina d'Olot, on la responsable de les TIC, Adriana Claveguera, explica alguna de les activitats que fan amb la presència de la tecnologia.
El que hem de fer és, per exemple, potenciar activitats com el pensament computacional desendollat, que és el que intentem fer més aquí a Educació Infantil, que són activitats que sí que treballen la resolució de conflictes, el raonament lògic, aquestes habilitats més socials, però sense els dispositius digitals. És a dir, tan fàcil com marcar un recorregut a terra perquè els companys el puguin seguir. O activitats com un és el robot i l'altre és el programador, però sense el dispositiu digital o la pantalla com a recurs.
El comitè d'experts del Ministeri d'Infància d'Espanya recomana no exposar els nens a les pantalles fins als 6 anys. Entre altres iniciatives, el grup recomana que els menors d'entre 0 i 3 anys no siguin exposats a dispositius digitals en cap cas. Entre els 3 i els 6 anys també es desaconsellen l'ús i apunten que només s'hauria de fer com a excepció i sempre sota la supervisió d'un adult.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de política municipal perquè Agustí Arbós lamenta haver-se sentit sols, ha dit, en el projecte de la piscina municipal coberta. L'alcalde d'Olot considera que és un equipament necessari per la ciutat.
Considera que és una decisió política i no tècnica, assegurant que necessita una resposta per part de la Generalitat davant d'aquesta negativa. En aquesta línia, ja ha convocat el conseller per fer una trobada i parlar sobre el projecte.
La Generalitat considera que Olot no necessita una piscina municipal coberta. Aquesta és la notícia que avançava Ràdio Olot i Olot Televisió a mitjans de novembre del 2021. I que no va agradar gens a l'equip de govern, aleshores liderat per Pep Berga. El document al qual va tenir accés aquest mitjà detallava que la capital ja compta amb les instal·lacions del Club Natació Olot i que, per tant, la piscina municipal coberta no seria necessària. Ara, amb Agustí Arbós com a alcalde de la ciutat, recorda com van rebre la notícia i que es van sentir molt sols després de conèixer la negativa per part de la Generalitat.
Ens trobem en un punt en què l'equip de govern hem tingut moments que, i ara crec que és un d'aquests moments en què lamentem molt haver-nos trobat sols davant d'aquesta situació. Sols perquè abans de fer d'altura vam veure els grups de tots els grups de l'oposició, pràcticament tots, posicionant-se clarament en contra d'aquest projecte, de la piscina. Nosaltres estem molt convençuts que aquest projecte és un projecte que la ciutat demanda. De fet, hi ha una recollida de signatures molt important, els usuaris i usuàries ens ho transmeten i fa molts anys que ja és com gairebé un deute històric de la ciutat poder tenir una piscina municipal coberta, climatitzada.
L'alcalde d'Olot també apunta en una entrevista a Olot Televisió que percep que es tracta d'una decisió política i no tècnica. Remarca que la decisió és contradictòria respecte al que diu el Pla d'Equipaments Esportius de la mateixa Generalitat. Demana saber una resposta i diu que la decisió de si Olot ha de tenir una piscina municipal coberta ha de recaure a la ciutadania.
Però després hi ha un punt d'apreciació absolutament, que jo crec que és absolutament polític. Perquè al final l'apreciació que fa la Generalitat és dir no considerem que Olot necessita una piscina pública coberta. Que això no és una consideració tècnica, és una consideració política. I a més, en contradicció, el pla que té la Generalitat d'equipaments esportius al llarg del país, on sí que marca que a la comarca de la Garrotxa hi ha d'haver un equipament de piscina municipal coberta.
Els pressupostos de l'Ajuntament per aquest 2025 ja inclouen una partida important del capítol d'inversions destinada a la construcció de l'equipament, el cost total del qual s'enfila fins als 5,5 milions d'euros.
És un quart i mig de nou. La nova taxa de guals de Can de Bànol provoca el malestar dels veïns del poble.
S'ha posat de manifest en l'acte públic on s'ha fet balanç dels primers 20 mesos de govern al municipi. L'alcalde Oriol Lázaro diu que ja s'estan acceptant al·legacions per adequar la taxa a cada cas particular.
Xavier Vilella.
Una quarantena de veïns van assistir a la sessió informativa, en la qual també es va posar l'accent en els projectes a curt i mitjà termini. El punt que, sens dubte, va centrar gran part de l'acte, però, va ser la nova taxa de guals.
Un punt una mica que cou en el que és la societat de Camp de Bànol, que és aquesta nova taxa de guals, perquè Camp de Bànol és nova. Molts altres llocs ja existeix de fa molts anys, aquí es va treure, i ara la tornem a posar per fer una mica la higiene econòmica que diem nosaltres, de cobrar el que toca, a qui toca i com toca.
Lázaro va explicar mitjançant una taula comparativa amb Ripoll i Sant Joan de les Abadesses la situació de l'Ajuntament referent a la recaptació anual. L'alcalde, a més, ha defensat que no tenir una taxa específica de guals representava una anomalia i que cobrar aquest servei a través d'una pujada de l'impost sobre béns immobles seria incongruent.
Una taxa no es pot cobrar dins d'un impost. Un impost és un impost, una taxa és una taxa, no es pot barrejar.
En el torn obert als assistents, diversos veïns van mostrar el seu rebuig a aquesta taxa, que consideren desproporcionada. Lázaro ha justificat el cost de cada immoble depenent de la seva tipologia i calculada a través del catastre. Tot i això, l'alcalde ha reiterat que qui no ho consideri just pot presentar al·legacions i que s'analitzarà cas per corregir possibles errades.
Obrim ara la pàgina econòmica, tot a punt per la celebració de la Fira de les 40 Hores de Ripoll.
La 42a edició de la mostra presenta, a banda de la fira multisectorial, concerts, tallers, espais gastronòmics i fins i tot un territori rúster. És una de les novetats de l'edició de la Fira de les 40 Hores d'enguany.
Més detalls amb la Paula Sayagom.
Més de 250 parades, entitats i associacions, a més d'activitats per tots els públics, formen el programa de la 42a Fira de les 40 Hores. La fira multisectorial omplirà el quilòmetre i mig de recorregut amb exhibicions comercials, concerts gratuïts, tallers infantils i espais gastronòmics. Entre les novetats hi ha el territori Roosters, una àrea temàtica que es complementarà amb l'espai d'automoció i motos i una zona de food trucks i DJs. Ho explica el tècnic en dinamització de comerç, Jordi Tarrà.
Es farà amb un espai nou, que seria el passeig Regull. Allà tenim una zona de food trucks, una zona d'oci, una zona familiar, una zona que també tancarà sempre més tard per al tema que ofereix aquell espai, no? Música i alimentació, i es farà allà la inauguració a les 6 de la tarda. Durant tots els dies tindrem acompanyament musical pels carrers, hi haurà molta música pels carrers.
En aquest sentit, el consistori destaca que serà una fira especial perquè els tres dies estaran plens de propostes de tota mena i per a tota mena de públic. El regidor de Comerç, Fires i Mercats convida els visitants a gaudir d'aquesta nova edició.
Aquesta vegada la Fira de les 40 Hores serà una mica diferent del que s'ha fet l'any passat, però també estarà molt carregada de novetats, sobretot en l'àmbit musical i de l'entreteniment. Estarem tots els dies 4, 5 i 6 d'abril, on hi haurà activitats per tothom, per nens petits, per gent gran, i serà una fira molt entretinguda, la gent s'ho passarà bé.
Entre les novetats també destaca el vespreig musical o l'espai de la Terra al Got, tasta al Ripollès amb beguda artesanal. Els concerts d'enguany comptaran amb els artistes Joan Tena i Pep Poblet, o els de la banda del Capitán Inhumano. La fira serà els pròxims dies 4, 5 i 6 d'abril.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Ens acostem a 2:15 del matí. A la tornada de la publicitat us explicarem que Mercadona contractarà més de 300 persones per la campanya d'estiu a les comarques de Girona. La companyia ofereix un salari de 1.685 euros bruts al mes i informació també per tots els llocs de treball. Si en voleu saber més, quedeu-vos amb nosaltres, us ho expliquem de seguida.
Cinc minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics. Ens agraden els teus ulls totalment sans.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 100 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972 26 0196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Roses, més de 80 restaurants ofereixen tapes excel·lents acompanyades d'una extensa varietat de vins de gran riquesa i qualitat que ofereix la denominació Origen Empordà. Amb l'app et serà més fàcil. Com a novetat, gaudeix de l'impressionant espectacle que t'hem preparat pels dies 28 i 29 a partir de les 8 del vespre. Recorda, del 21 al 30 de març, vine a la ruta de les tapes i del vi, denominació Origen Empordà de Roses.
A la Garrotxa, el porc és tradició, és sabor i és creativitat. Del 17 al 30 de març, descobreix Porcus Refinatus. Les tapes més porques i els plats més marrans disponibles als restaurants participants. Busques un plat suculent o una tapa sorprenent? Fes una ullada a www.garrotxahostalatge.cat o segueix-nos a Instagram, @garrotxahostalatge. Organitza Associació d'Hostalatge de la Garrotxa i Cuina Volcànica. Patrocina Car carns i embotits Jordi Vilarrasa, embotits Masó Olot, porcs casolans Coromines, Eco Riera i Esteve Riera, carns Vila Cubet i selecció Regisa. Col·labora Turisme Garrotxa, Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya i Ajuntament d'Olot. Regió Mundial de la Gastronomia, Catalunya 2025.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Són 8:45. Bon dia i bona hora. 5 minuts més. És hora de posar-nos al dia. Aquesta és l'actualitat informativa d'avui.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Plou, la Garrotxa deixa d'estar en excepcionalitat per sequera i passa a estar en estat d'alerta.
Això comporta la possibilitat de fer un major consum d'aigua al sector primari, a la indústria i a la població en general. Les pluges dels darrers dies han permès fer una desescalada al govern de la Generalitat.
Escoltem a la Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
Però amb tota la prudència de que quan sortim puguem garantir que aquesta sortida és estable i que no ens hem de veure abocats al cap de pocs dies a tornar enrere a escenaris de restricció.
Preocupació entre famílies de Molló perquè no poden portar els fills a l'escola rural que voldrien.
Educació els assigna al centre més proper a Camprodon i l'Associació de Micropobles reclama flexibilitat.
Escoltem precisament la mare afectada en declaracions a aquests mitjans. És la Cecília Martínez.
Sí, ens assignen Camprodon perquè és l'escola més propera al nostre municipi i llavors se'ns diu que com tenim assignada aquesta escola hem d'anar a aquesta escola. Ja que el nostre municipi no té escola, hem d'anar a aquesta. Però és que a part de l'escola de Camprodon hi ha una ZER molt propera al nostre municipi, formada per 4 escoles rurals.
Les escoles vetllen per racionalitzar l'ús de les pantalles i demanen que les famílies també ho facin.
Des dels centres creuen que la gestió de les noves tecnologies en infants ha de ser dins i fora les aules. Expliquen que segueixen les directrius del Departament d'Educació, on es detalla com regular l'ús de les pantalles durant les classes.
Nosaltres acabem sent una mica aquest embut a nivell de satisfer les demandes, les necessitats socials que hi ha per una banda a nivell educatiu, a nivell mèdic, postestudis que n'acabin sorgint per les necessitats de les famílies, però és el que diem, als centres intentem posar-hi molta consciència i molta racionalitat en busca en fent de tots aquests dispositius, des dels infants més petits fins als més grans.
És en Jordi Ferrarons, és el director de l'escola Malagrida d'Olot. En clau municipal, l'Agustí Arbós lamenta haver-se sentit sols en el projecte de la piscina municipal coberta.
L'alcalde d'Olot diu que és un equipament necessari per la ciutat, considera que és una decisió política i no tècnica, assegurant que necessita una resposta per part de la Generalitat davant d'aquesta negativa.
Després hi ha un punt d'apreciació absolutament, que jo crec que és absolutament polític. Perquè al final l'apreciació que fa la Generalitat és dir, no considerem que Olot necessita una piscina pública coberta. Que això no és una consideració tècnica, és una consideració política. I a més en contradicció al pla que té la Generalitat d'equipaments esportius al llarg del país, on sí que marca que a la comarca de la Garrotxa hi ha d'haver un equipament de piscina municipal coberta.
La nova taxa de guals de Can de Bànol provoca el malestar dels veïns del poble.
S'ha posat de manifest en l'acte públic on s'ha fet balanç dels primers 20 mesos de govern al municipi.
D'altra banda, tot a punt per la celebració de la Fira de les 40 Hores de Ripoll.
La 42a edició de la mostra presenta a banda de la Fira multisectorial concerts, tallers, espais gastronòmics i fins i tot un territori rústic.
Què és exactament això? Ho explica el tècnic en dinamització de comerç Jordi Tarré.
Es farà un espai nou que seria el passeig Regull. Allà tenim una zona de food trucks, una zona d'oci, una zona familiar, una zona que també tancarà sempre més tard per al tema que ofereix aquell espai, no? Música i alimentació, i es farà allà la inauguració a les 6 de la tarda.
Més coses que us explicarem en aquest segon tram horari. Mercadona contractarà més de 300 persones per la campanya d'estiu a les comarques gironines.
La companyia ofereix un salari de 1.685 euros bruts al mes i formació per a tots els llocs de treball.
Comencen obres importants, els treballs de millora del passeig de la muralla d'Olot.
Es preveu que les obres tinguin una durada de 5 mesos i mig.
Escoltem a Jordi Güell, és justament el regidor d'Urbanisme.
Un passeig bastant diferent, no? Pensem que molt més acollidor, que convidarà molt més, doncs, el passeig, a la conversa, a seure-s'hi, a parlar, no? I que afavorirà, pensem, també, doncs, aquesta idea que tenim sempre, que és crear més comunitat.
Els museus d'Olot són pioners en la implementació del pla d'accessibilitat.
El novembre passat, la Generalitat va aprovar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que obliga equipaments culturals a oferir uns mínims als equipaments.
Escoltem la Montse Mallol, és la directora dels museus d'Olot.
Elements arquitectònics que avaluem, per exemple, no? Doncs els aparcaments accessibles, els accessos i les àrees de pas, el paviment, les parets, les columnes, els desnivells, escales, rampes, ascensors, els lavabos, les obertures de passos, la il·luminació, l'acústica, és una feinada ingent que s'ha de tenir, tots aquests inputs s'han de tenir en compte. El mobiliari, la museografia, els elements comunicatius que avaluem, doncs els plafons i les carteles, tots els recursos impresos.
Els propers dies, Ribes de Freser revolucionarà l'escena musical amb un cicle de concerts per tots els públics al més pur estil europeu.
La iniciativa anomenada Sarau la posa en marxa una associació de músics ribetans de molt alt nivell en col·laboració amb l'Ajuntament. L'objectiu és que els veïns de Ribes gaudeixin de música de qualitat sense moure's de casa.
Un dels membres de l'organització és en Marcel Lázara.
Per apropar la música i la cultura durant els mesos de fred aquí al poble, i d'aquesta manera de centralitzar una miqueta, que sempre s'ha de baixar a Barcelona a veure coses o a fer qualsevol tipus d'activitat cultural, i teníem ganes de portar això aquí i a més fer-ho per la gent d'aquí.
I què tenim d'esports? Doncs l'Ajuntament d'Olot impulsa la redacció del Pla Estratègic 2025-2035 a l'àrea d'esports.
La idea és reunir tots els agents esportius de la ciutat per intercanviar opinions i necessitats que hi ha actualment o que puguin aparèixer en un futur. La previsió és que les primeres accions d'aquest projecte es puguin dur a terme a principis del 2025.
Escoltem el regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
Recollir totes les realitats, totes les sensibilitats de la nostra ciutat en matèria esportiva i ens ajudin a confeccionar un document que evidentment en aquesta primera instància sigui de diagnòstic, d'avaluació, però sobretot que vagi més enllà de mirar el present i que ens ajudi a mirar el futur. I per mirar aquest futur el que volem és incorporar-hi totes aquestes mirades de tantes i tantes persones que tenen experiència, que tenen bagatge, que practiquen esport a diari i que per tant doncs, des de moltes mirades diferents ens puguin aportar els seus punts de vista.
El Club Tenis Taula Olot treu el cap de la zona baixa i visita l'Arteal Santiago amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica.
El conjunt olotí jugarà amb dos jugadors diferents respecte a l'enfrontament contra el Borges en un partit clau per les aspiracions europees.
El vicepresident de l'entitat és Xevi Sellas.
Estem deixant una miqueta llunyans els dos llocs de els dos llocs de descens. Estem a 5 punts del penúltim i estem a 3 punts del sisè, no? Per tant, intentem continuar sumant. Queden 5 jornades, totes molt importants, potser especialment aquelles on ens enfrontarem amb els rivals més directes per aquestes places de descens, però pensem que nosaltres ara hem de tenir una miqueta la mirada alta i mirar una miqueta cap amunt.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Catalunya, Espanya i el món es lleva amb aquestes informacions. Acord de Junts i el govern espanyol pel repartiment de menors migrants de les Canàries i Ceuta.
El decret llei té en compte l'esforç d'acollida prèvi que han fet comunitats com Catalunya.
La portaveu de Junts és Míriam Nogueres.
Des de sempre Catalunya ha fet un esforç gegantí per acollir, mentre altres han mirat cap a un altre costat, i això ho certifiquen les dades oficials. Aquest acord el que fa és corregir aquesta desigualtat històrica. Junts continua treballant per Catalunya i es constata novament la incompareixença del senyor Illa, que ha escollit no moure's, callar i no molestar el govern espanyol i el PSOE.
Els nivells de CO2 a l'atmosfera els més alts des de fa 800.000 anys.
El darrer informe de l'Organització Meteorològica Mundial demana intensificar urgentment l'acció climàtica.
Putin acorda amb Trump aturar els atacs a infraestructures energètiques d'Ucraïna.
Els dos mandataris han plantejat implementar un alto el foc progressiu i l'inici immediat d'unes eventuals negociacions de pau sense Zelensky.
Israel trenca l'alto el foc, causa més de 400 morts a Gaza i avisa que només és el principi.
L'exèrcit israelià ha atacat la matinada de dimarts diverses zones de la franja, una violència sense sense precedents des que va començar l'alto al foc el 19 de gener.
I atenció, l'encrochat a fraude GPT, l'Europol alerta de l'ús d'intel·ligència artificial per part del crim organitzat.
Doncs sí, perquè l'ús de tecnologies com la intel·ligència artificial i el blockchain està transformant el crim organitzat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Cinc minuts, tres quarts de nou del matí. Si esteu buscant feina, heu de saber que Mercadona contractarà més de 300 persones per la campanya d'estiu a les comarques gironines. La companyia ofereix un salari de 1.685 euros bruts al mes i formació per tots els llocs de treball, Natàlia.
Mercadona ha iniciat el procés de selecció per reforçar el seu equip de cares a la campanya d'estiu a les comarques gironines. L'empresa busca incorporar més de 300 persones per cobrir vacants als seus supermercats amb l'objectiu de garantir un servei òptim i adaptat a la demanda estacional entre juny i setembre. Les ofertes d'ocupació ja estan disponibles al lloc web i les persones interessades poden inscriure's directament a través del portal d'ocupació. A les ofertes es descriuen les condicions del lloc de treball, com ara un salari de 1.685 euros bruts al mes per una jornada de 40 hores setmanals. També destaca la formació específica que reben les noves incorporacions a la plantilla des del primer dia, fet que permet desenvolupar les seves funcions amb eficàcia i seguretat sense necessitat d'experiència prèvia. Un altre dels aspectes més valorats per la plantilla de la companyia és la planificació horària. L'empresa lliura els horaris amb antelació per facilitar la conciliació personal i estableix diverses possibilitats de jornades setmanals, segons el tipus de contracte. Aquesta flexibilitat permet als treballadors organitzar millor el seu temps i adaptar-se a les necessitats de l'empresa durant la temporada alta. Les noves incorporacions passaran a formar part d'un equip amb vocació de servei al client i capacitat de millora constant, assegurant que tant els clients com els empleats tinguin una bona experiència durant la campanya d'estiu. A tancament del 2024, la cadena té actualment 26 supermercats a les comarques gironines.
I ara parlem d'obres importants perquè comencen els treballs de millora del passeig de la muralla d'Olot. Es preveu que les obres tinguin una durada de 5 mesos i mig. La reforma permetrà transformar el passeig en una nova zona enjardinada i facilitar-hi l'estada. Costarà al voltant d'uns 300.000 euros i es tracta d'una de les accions del PIAM del nucli antic d'aquest 2025.
Aquesta setmana s'han començat els treballs per la reforma del passeig de la muralla. Les obres, que costaran al voltant d'uns 300.000 euros, tindran una duració d'uns 5 mesos i preveu finalitzar-les abans de les festes d'altura. Les obres tenen per objectiu restaurar, renovar i realçar el patrimoni del nucli antic d'Olot, millorant la qualitat de l'espai públic i el confort urbà. El projecte va néixer del PIAM del nucli antic i està inclòs en el pla de millora de places i placetes de proximitat del nucli antic d'Olot, que fins ara ha permès restaurar i renovar diverses places i espais del barri vell de la ciutat, tot posant en valor el patrimoni cultural de la zona. Imma Muñoz, regidora de Barris i Participació, i Jordi Güell, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, explicant que la reforma s'ha gestionat amb l'aportació i suport dels veïns i veïnes de la zona.
Ha regenerat molt el que és la via pública del nucli antic. Ara anem a la regeneració dels habitatges, però el que és la via pública s'ha regenerat molt, i ara estàvem pendents del passeig de la muralla, que també era una petició de tot el Consell de Barri i de tots els veïns i veïnes.
No és un exercici que s'hagi fet tancats en un despatx, sinó que és un exercici que s'ha fet, diguem-ne, de portes obertes en tota la gent que han pogut, diguem-ne, cridar o que s'han sentit cridades a col·laborar a la definició d'aquest projecte.
El nou passeig passarà a ser una nova zona enjardinada amb parterres, arbres i arbustos que dibuixaran un passadís vegetal al llarg del passeig, connectant el nucli antic amb el riu Fluvià i amb paviment reaprofitat de les lloses provinents dels carrers del voltant i del passeig actual. S'assenyalarà també l'antic traçat de la muralla d'Olot i també reconfigurarà la zona de jocs.
Un passeig bastant diferent, no? Pensem que molt més acollidor, que convidarà molt més, doncs, el passeig, a la conversa, a seure-s'hi, a parlar, no? I que afavorirà, pensem, també, doncs, aquesta idea que tenen sempre, que és crear més comunitat.
L'obra preveu pacificar també el carrer Valls Vells i permetrà la circulació de vehicles pel carrer Llosa. En aquest sentit, per arribar fins a la plaça del Carme, es podrà travessar pel passeig a l'alçada del carrer Montcarmel, que connecta amb el Carme.
I ja que parlem d'accessibilitat, els museus d'Olot són pioners en la implementació del Pla d'Accessibilitat. El novembre passat, la Generalitat va aprovar el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que obliga els equipaments culturals a adaptar-se en aquest sentit. A Olot ja fa 8 anys que es treballa, tot i que queda molta feina per fer i ja s'han dut a terme diverses accions, com per exemple rebaixar el nivell dels taulells i adaptar elements expositius amb llenguatge de signe, entre d'altres propostes.
El Codi d'Accessibilitat de Catalunya obliga els equipaments municipals a complir uns mínims de mesures per a persones amb diversitat funcional a través d'un pla que han d'aprovar els municipis. Recentment l'Ajuntament d'Olot ha aprovat el Pla d'Accessibilitat dels Museus de la Ciutat. En parla Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot.
Elements arquitectònics que avaluem, per exemple, no? Doncs els aparcaments accessibles, els accessos i les àrees de pas, el paviment, les parets, les columnes, els desnivells, escales, rampes, ascensors, els lavabos, les obertures de passos, la il·luminació, l'acústica, és una feinada ingent que s'ha de tenir, tots aquests inputs s'han de tenir en compte. El mobiliari, la museografia, els elements comunicatius que avaluem, doncs els plafons i les carteles, tots els recursos impresos.
La capital garrotxina és pionera a implementar un pla d'aquest tipus i emprendre accions de millora en aquest àmbit. Només el Museu del Joguet de Figueres està al mateix nivell, en l'àmbit gironí. Des dels museus d'Olot fa 8 anys que treballen amb experts en la matèria per millorar els 3 museus de la ciutat.
L'exposició permanent dels dos museus està feta amb criteris d'accessibilitat. L'edifici hospici té senyalètica direccional accessible. Estem a punt de, o sigui, acabem d'instal·lar al Museu dels Sants la nova senyalètica accessible. Estem fent guies de en lectura fàcil, web accessible, vídeos amb interpretació en llengua de signes. És a dir, hem adaptat i estem adaptant els taulells d'atenció al públic perquè les persones que venen amb cadira de rodes, abans no els teníem accessibles, ara ho estem fent. Per exemple, el Museu dels Sants ho vam fer l'any passat, el Museu de la Garrotxa el 2017, aquest any farem el taulell d'atenció de la sala oberta.
No redactar i aprovar el pla i, per tant, no complir amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya pot comportar la pèrdua de finançament per part de la Generalitat per als diferents museus. Els museus d'arreu de Catalunya tenen fins al 2034 per executar les diverses accions de millora. Pel que respecte als museus d'Olot, es calcula que entre l'edifici de l'Hospici, el Museu dels Sants i Can Trinxeria hi ha una setantena de millores per executar. El pla, però, contempla la impossibilitat d'executar algunes de les accions, aquelles que faria modificar edificis patrimonials. Per posar un exemple, l'amplitud de les escales de l'Hospici.
I ara parlem de música, perquè en els propers dies Ribes de Freser revolucionarà l'escena musical amb un cicle de concerts per tots els públics, al més pur estil europeu. La iniciativa anomenada Sarau la posa en marxa una associació de músics ribetans de molt alt nivell, en col·laboració també amb l'Ajuntament. L'objectiu és que els veïns de Ribes gaudeixin de música de qualitat sense haver-se de moure de casa. Ens ho explica en Joan Manel Robles.
A Ribes neix un nou cicle de concerts. Es diu Sarau i l'han posat en marxa músics de renom com Marcel Lázara, en estreta col·laboració amb l'Ajuntament.
Per apropar la música i la cultura durant els mesos de fred aquí al poble i d'aquesta manera descentralitzar una miqueta, que sempre s'ha de baixar a Barcelona a veure coses o a fer qualsevol tipus d'activitat cultural, i teníem ganes de portar això aquí i a més fer-ho per la gent d'aquí.
Amb aquesta premissa, Sarau acostarà a Ribes de Freser un cicle de concerts per a tots els públics que fa anys que s'estilen en d'altres països europeus.
Que són festivals que estan pensats per tots els públics, es fan d'hora, són ambients tranquils, agradables, sense estridències, un lloc per gaudir, vaja.
La primera edició tindrà la seva estrena el 29 de març amb Nacho Terrés i Roger Ferrés, exgossos que han iniciat un nou projecte junts i que no van dubtar ni un moment a ser els primers a participar del cicle ribetà quan la nova associació els ho va demanar. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
I tenir ribetans que hagin arribat tan lluny musicalment parlant, tenir membres de l'Escola de Música de Ribes a dins d'aquesta associació i que vulguin que la cultura, en aquest cas musical, retorni al poble d'aquesta manera, doncs és un orgull.
La resta de propostes de la primera edició es portaran a terme a la tardor d'aquest mateix any. L'espai de referència serà el Teatre Municipal de Ribes de Freser, un edifici que gaudeix del millor equipament i que s'adaptarà per a l'objectiu del cicle de concerts.
L'alumnat de 6è de primària de l'Escola Pirineu de Can de Bànol s'endinsa en els mitjans audiovisuals. Han fet un taller de ràdio impulsat per la Plataforma per la Llengua. El creador de continguts en català, Norman López, ha fet una aproximació als joves al món de l'audiovisual. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
El món audiovisual és cada cop més present a la societat i a les nostres vides i s'ha convertit en un element més del dia a dia. És per això que des de l'Escola Pirineu de Can de Bànol s'ha volgut fer entrar dins de les hores lectives un taller de ràdio i audiovisuals per alumnes del 6è curs de primària, amb la idea que coneguin millor aquest àmbit. Ho explica Norman López, el creador de continguts encarregat d'impartir el taller.
Ho viuen molt perquè intentem doncs, que siguin tallers molt, molt vivencials i diguem des de la pròpia experiència a mitjans del tallerista doncs, que aprenguin a no, desenvolupar certes habilitats davant d'una càmera que cada dia doncs, són competències més clau i et dic doncs, potenciar la llengua catalana i els usos de la llengua doncs, amb coses i temes que els hi pot encuriosir.
La setmana passada els alumnes del taller van fer una sessió teòrica per aprendre de quina manera es treballa en el món audiovisual perquè entenguin que la feina va més enllà de sortir en pantalla o de parlar en un micròfon. La segona sessió ha estat més pràctica i l'alumnat ha pogut mostrar els coneixements posant-se davant de micròfon per provar l'experiència de parlar i gravar la seva veu. El taller l'impulsa la Plataforma per la Llengua amb l'objectiu de preservar el català i impulsar-lo en el món audiovisual i el jovent.
Amb 10 minuts ens plantem a les 9, temps ara pels esports. L'Ajuntament d'Olot impulsa la redacció del pla estratègic que va del 2025 al 2035 de l'àrea d'esports. La idea és reunir a tots els agents esportius de la capital per intercanviar opinions i necessitats que hi ha actualment o que puguin aparèixer en un futur. La previsió és que les primeres accions d'aquest projecte es puguin dur a terme a principis de l'any que ve.
Olot té un gran nombre d'entitats esportives i clubs que tenen unes necessitats per poder desenvolupar la pràctica de l'esport de la millor manera possible. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot han decidit impulsar un pla estratègic focalitzat en l'àrea d'esports i que té com a objectiu recollir en un document els eixos estratègics, les necessitats i els projectes de futur en els pròxims anys a la capital. Aquest procés no només hi participa l'Ajuntament d'Olot, sinó que també hi vol incloure a tots els agents relacionats amb l'activitat esportiva enfocada des de diferents àmbits i objectius. El regidor d'esports de l'Ajuntament d'Olot és Aniol Sellabona.
Recollir totes les realitats, totes les sensibilitats de la nostra ciutat en matèria esportiva i ens ajudin a confeccionar un document que evidentment en aquesta primera instància sigui de diagnòstic, d'avaluació, però sobretot que vagi més enllà de mirar el present i que ens ajudi a mirar el futur. I per mirar aquest futur el que volem és incorporar-hi totes aquestes mirades de tantes i tantes persones que tenen experiència, que tenen bagatge, que practiquen esport a diari i que, per tant, doncs, des de moltes mirades diferents ens puguin aportar els seus punts de vista.
Aquest pla, que preveu actuacions i projectes des d'ara fins d'aquí 10 anys, es vol començar a treballar a partir del pròxim mes. El consistori ha organitzat 4 taules de treball en què es vol generar un debat amb els diferents clubs, entitats, centres escolars o persones relacionades amb el món esportiu amb cada matèria, com l'esport com a eina educativa, l'esport enfocat a la salut i la família, l'esport competitiu i l'esport com a motor econòmic de la ciutat. Sellabona explica quines són les fases d'aquest projecte.
Hi ha polítiques esportives que s'han desplegat amb molt d'èxit durant molts anys, però hem de saber on estem, fer bé aquesta diagnosi, una part on puguem recollir tot el que són propostes o en el context actual i en aquesta projecció de la pròxima dècada, d'aquests 10 anys a venir, com pensem que s'han de preparar les ciutats i com s'ha de preparar concretament Olot per afrontar aquests reptes que tingui en matèria esportiva, i finalment doncs, també es pugui definir uns eixos de treball, uns eixos estratègics.
La previsió és que el pla estratègic 2025-2035 estigui redactat durant aquest mateix any i que les primeres accions de millores comencin a realitzar a principis del 2026. A més, Sellabona diu que si Olot vol ser ciutat europea de l'esport, ha de tenir un pla d'aquestes característiques.
I el Club Tenis Taula Olot treu el cap de la zona baixa i visita l'Arteal Santiago amb l'objectiu d'allargar la bona dinàmica. El conjunt olotí jugarà amb dos jugadors diferents respecte a l'enfrontament contra el Borges en un partit clau per les aspiracions europees.
El Club Tenis Taula Olot ha trencat una mala dinàmica d'un mes sense guanyar i vol seguir sumant punts per apropar-se a la setena posició, que és la que donaria pas a entrar a competicions europees. De fet, ja ha entrat en aquesta lluita, ja que ha deixat enrere el descens a 5 punts i se situa a només 3 del Burgos, que és qui ocupa ara mateix la setena posició. El Club Tenis Taula Olot jugarà a la pista de l'Arteal Santiago, un equip que fa 3 jornades que no guanya, però que es manté en aquesta cinquena posició. El vicepresident del Club Olotí, Xavier Sillas, explica que la pressió del descens ja n'està present i que l'equip ha de fer un pas endavant per intentar entrar de nou a Europa.
Estem deixant una miqueta llunyans els dos llocs de descens, estem a 5 punts del penúltim i estem a 3 punts del sisè, no? Per tant, intentar continuar sumant, queden 5 jornades, totes molt importants, potser especialment aquelles on ens enfrontarem amb els rivals més directes per aquestes places de descens, però pensem que nosaltres ara hem de tenir una miqueta la mirada alta i mirar una miqueta cap amunt.
El conjunt olotí viatjarà a Santiago de Compostela amb una tripleta formada per Diego Pinho, Diego Silva i Arnau Pons. De fet, aquesta tripleta suposa canviar a 2 dels 3 jugadors que van jugar ja el passat divendres a la victòria a Olot contra el Borges, un partit que va suposar un desgast físic important, ja que es va allargar més de 4 hores. Sillas diu que l'Arte al Santiago és un equip que aquesta temporada és irregular.
Dos jugadors de molts anys allà, l'Enes i l'Enioenes, i Mendes i també el Magnani, jugadors difícils, complicats, però bé, també ens ha sorprès perquè aquest any l'Artel ha sigut capaç de guanyar alguns partits que semblava que no havien de fer-ho, i també han perdut alguns punts davant rivals no tan potents, no?
Ara mateix el Club Tenis Taula Olot és 9è classificat i només queden 5 partits per acabar la temporada. Li queden 3 partits com a visitant i 2 a Terres Garrotxines. El partit contra l'Artel Santiago jugarà aquest divendres a partir de les 6 de la tarda.
5 minuts, les 9 en punt del matí. Continua plovent i ho farà durant tot el dia. Tanquem programa avui amb la previsió del temps. És important que sapiguem fins quan durarà aquesta pluja i en quines condicions, Dani Ramírez.
Continua la situació de litres i litres. Van caient pluges aquesta matinada de 1 a 10 litres en molts sectors. N'han caigut 7 a Olot, 3, només 3 litres a Vic, però en canvi s'acosten ja els 20 litres al Banyà, justament a la capçalera de la Muga. Molt bona notícia de cara a Darnius Boadella, un embassament que està a punt d'arribar al 38% de la seva capacitat. També ha plogut, per exemple, en punts del Ripollès, 12-13 litres a Sant Pau de Segúries, i arribant també els 13 litres en forma de neu a Núria. La temperatura avui ens donarà neu a partir dels 1.800-2.000 metres, a la tarda pujant a 2.200. Puja la temperatura i, per exemple, dalt del Montseny ja tot serà aigua. Un dia de força litres, perquè anirem sumant a molts indrets de 20 a 50 litres, i en 24 hores no descartem que alguna zona de l'interior, a tocar del Montseny, Guilleries, Pirineu Oriental, s'acostin als 80 o 100 litres per metre quadrat. Realment no plourà de forma torrencial, però pot fer moltes hores i sumarem molts litres. En general, cap a la Garrotxa ens podríem quedar al voltant d'aquests 40-50 litres. Molt bona notícia, no cal dir-ho, pels aqüífers i per anar creixent els rius, que de moment doncs no han de sortir de mare. Situació demà també de pluges i plugims, potser no tanta quantitat com avui, alguna boira muntanya, alguna boira localitzada a les valls i la temperatura lleugerament més alta. Sembla doncs que la cota de neu es mantindrà a cotes elevades.
Gràcies, Dani Ramírez. Acabem i tornem demà a la mateixa hora. Bon dia a tothom.